el Max.
Ja està, fiqueu-lo vosaltres.
Va, i acabem amb musiqueta?
Sí.
Abans de parlar d'Ava, Giró.
Mira, l'espai gastronòmic està al centre de la ciutat. De fet, està al costat del parc de la Ciutadella, al centre, depèn d'on el miris, eh? Però Barri Gòtica al costat, Jaume I, parada de metro, Basílica de Santa Maria del Mar, ho teniu tot per allà, podeu passar
tot. Allà.
Preciós.
Estació de França, no? Estació de França.
Sí, per allà, per allà el trobarem.
Com deia aquell, dona la... Com era allò? De, la volta al món i torna al Born?
Sí, alguna cosa així.
Doncs una mica això. Ara sí, Ava, va.
Ava, Ava ha tret avui mateix una edició limitada del seu àlbum Waterloo, coincidint amb el 50è aniversari de la seva actuació al Festival Eurovisió el 1974, on, recordem, ho va guanyar representant a Suècia. Waterloo va ser el segon disc del grup, però va ser un dels que els va llançar a la fama gràcies a la mateixa cançó que posa nom al seu disc, que es va convertir en un himne mundial gràcies al Festival d'Eurovisió.
Per tant, nada, que jo no tenia present, però estic relacionant-ho amb ahir, l'any que va guanyar el Festival d'Eurovisió, Peret va actuar a Eurovisió.
Exacte, és veritat.
Bum, la memòria d'en Joan.
Sí, clar, sí, clar, clar. Sí, total.
Sí, feia 50 anys, doncs és el mateix festival. Mm-hmm.
Doncs trobo injust, que no guanyés.
Que no guanyés Peret, jo també. Jo també.
Bé, el format en què s'ha llançat aquesta reedició és un doble LP d'un vinil remasteritzat a mitja velocitat. Un altre dels formats és una caixa d'edició limitada que afegeix l'anterior material.
Jo també estic aquí.
Coses estranyes.
Sí. Remasteritzat a mitja velocitat vol dir que la gent que l'ha remasteritzat anava molt, molt lenta.
Els experts de vinils jo crec que ja ho entendran.
Els experts de vinils, eh?
Jo crec que això, que el que escoltarem serà un Waterloo.
Ara.
Saps quan els àudios de WhatsApp els pots posar velocitat 1,5 o 2? Doncs serà menys 0,5.
I entre mig paraules ocultes, no? Tipus, havia de ganar Peret.
Exacte.
Però ganamos nosotros.
Això sí, poses el disc al revés.
Ah, sí, exacte.
Un altre dels formats que s'ha llançat és una caixa d'edició limitada que afegeix l'anterior material dels 3 singles de vinil llançats originalment el 74, i després hi ha una tercera edició, també en vinil, un vinil de 10 polzades, amb versions de la cançó de Waterloo en 4 idiomes diferents, en suec, anglès, alemany i en francès.
Mira,
en espanyol no la tenen.
En castellà no...
Llàstima.
No l'han fet.
I també
en català l'haurien de fer, no?
En català estaria molt bé.
Per allò de Waterloo, vaja.
Home, clar. Sí, ara tindria molta tirada.
Sí, podria ser la sintonia d'un partit polític.
En fi.
També, pels fans d'Ava, s'han llançat peces de roba de l'estil, del seu estil.
Ah, ara, s'han tret ara.
Les han anat tirant.
Com quan Jesulín feia les corregudes de bous que li tiraven els sostenidors.
Exacte, sí.
No, igual. Les podreu trobar a la seva pàgina web. I podeu fer-hi una ullada perquè...
Pots comprar-te un vestit tipus Ava per anar pel carrer.
Sí, però no? Això sempre ho has pogut fer. Sí, sempre hi ha vestits.
Però jo t'hi veig, eh?
Sí, és que tinc diversos.
Jo t'hi veig el darrer programa d'aquesta temporada.
Vestit d'Ava.
Jo m'he posat un pijama en aquest estudi.
És veritat.
Cosa que ningú...
A veure, posat, no, no va arribar no, a posar-se no, perquè no t'entrava.
No li acordava. Vaig intentar...
Sí, vas intentar-ho,
vaig
carinyo.
Vaig intentar posar-me un pijama de nen de 10 anys sí. I jo...
Aquí, en el programa,
sí,
eh?
Sí.
No.
A veure, no era un pijama de nen de 10 anys, era un pijama normal.
I Estint Camins, programa de culte, que podeu trobar a programes antics de Radio Estel.
Bé.
Sí, està molt ocult, però el trobareu. Si teniu voluntat, el trobareu. Està, jo crec que fa una mica... Està una mica... Jo, posa al final de tot.
T'estàs ficant en un jardí,
que
sol.
Que no el trobi la gent. Aguilar, escóndeme esto.
Apa. Va.
Vinga, per acabar, a més, avui he trobat que és l'aniversari d'una de les integrants d'Ava, l'Agneta Eisfalskog. que fa 74 anys. Així que, Agneta, si ens estàs escoltant, moltes felicitats.
Quants
des
fa,
de...
quants fa?
Happy birthday. 74 anys.
Ai, ja est... bueno, ja està.
74.
Ja pot votar.
Amb 24
ja pot...
anys, quan feia 24 anys, sí, 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 estava cantant i guanyant Eurovisió, l'areta aquesta.
Sí, sí, sí.
Eh?
Sí, 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 sí,
ole,
sí,
si la gent en Vitec fan coses. Sí, sí.
Demà anuncia gira, també.
Bé, en fi. Moltes felicitats des d'aquí, des de Ràdio Estel, per
sempre.
Si ens estàs escoltant.
Mira, home, ja ens felicitem tots amb Waterloo.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 10 minuts que passen de les 9 del matí. Ho explicàvem avui a l'informatiu. Aquest estiu no hi haurà noves restriccions. Aquest març ha estat el mes més plujós dels últims dos anys. Amb els aiguats dels últims dies, el sistema Ter Llobregat ha recollit 20 hectòmetres cúbics d'aigua. Aquesta és l'àrea més castigada per la sequera, que afecta Girona, Barcelona i la seva àrea metropolitana. A més, els embassaments encara han de rebre l'aigua del desgel que s'acumula en forma de neu als cims de les muntanyes i a les capçaleres dels rius. Davant d'aquesta situació, el govern de Pere Aragonès ja ha anunciat que tenim aigua suficient per tot l'estiu. Això vol dir que no s'haurà de declarar la fase 2 d'emergència per sequera ni a Barcelona, ni a Girona, ni a les grans ciutats de l'àrea metropolitana. On sí que continuarà en vigor és allà on ja s'ha declarat, com per exemple a Figueres, a Roses o a Cadaqués. Però el govern avisa que encara estem en una situació molt excepcional i per això demana a la ciutadania que segueixi vigilant molt el consum i no malgasti l'aigua. Per parlar de la situació que ens espera, avui ens acompanya Javier Martín Vide, que com sabeu és climatòleg i catedràtic de Geografia Física a la Universitat de Barcelona. Senyor Martín Vide, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui.
Hola, bon dia a tothom.
Professor, com sap, aquest mes de març, ara ho dèiem, ha estat el més plujós dels últims dos anys. A Barcelona, per exemple, l'Observatori Fabra ha recollit 88 litres i mig. Estem parlant del mes més plujós, però tampoc és una quantitat d'aigua molt extraordinària, no?
Tal com estamos en la situación en la que padecemos ya desde hace prácticamente tres años, no podemos echar las campanas al vuelo. Es verdad que este mes de marzo pasado pues ha supuesto un alivio importante. Hemos visto incluso en las ciudades cómo ha crecido otra vez el verdor en los parques, el césped, ¿no? Y esto es una buena noticia. Es un alivio, pero es que estamos en niveles bajísimos de agua embalsada. Estamos, con los últimos datos disponibles, a un 17,14% del total de volumen que pueden almacenar nuestros embalses. Es verdad que hemos subido 3 puntos prácticamente, ¿eh? Estuvimos, antes de que llegara marzo, a un 14%, 14 y algo, y hemos subido a un 17%. Bien, eso está bien, pero realmente no llegamos ni a la quinta parte del agua potencialmente embalsable en nuestros pantanos. Por lo tanto, prudencia, desde luego, aunque este mes pasado pues ha sido bueno, relativamente bueno.
Com sap, i com deia Raimon a la seva famosa cançó, al meu país la pluja no sap ploure, però aquest mes de març, ara ens ho deia el professor, ha plogut i ha plogut bé, és a dir, que l'aigua ha caigut per sobre dels embassaments i s'ha pogut emmagatzemar. Professor, quines condicions s'han de donar perquè això passi?
Bueno, nosotros estamos esperando, desde un punto de vista meteorológico, que llegue un temporal de levante, una levantada, ¿no? La última gran levantada que todavía tenemos en nuestro recuerdo y que produjo pues efectos no deseados fue el temporal Gloria, que recordarán nuestros oyentes, en enero de 2020. Arrasó los paseos marítimos, dejó bajo las aguas el delta del Ebro varios días, produjo daños, ¿verdad? Pero realmente produjo una cantidad de lluvia excepcional en gran parte de Cataluña, prácticamente en todo el territorio y especialmente en las cabeceras, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que vengan las lluvias de Levante, del Mediterráneo, que es el mar próximo, el más nuestro, el que nos aporta esa humedad y esas lluvias a menudo bastante generales, ¿no? Sin embargo, lo que ha ocurrido es que hemos tenido en los últimos tiempos, las últimas semanas, meses, temporales del Atlántico, que riegan generosamente la parte occidental de la península ibérica, pero muchas veces llegan al Mediterráneo desgastados. Sí que han llegado con ese temporal Nelson, esa borrasca Nelson, que pasaba por el norte de Europa, pero que impulsaba aire atlántico muy húmedo y frentes, y sí que hemos tenido el beneficio de algunas lluvias que han caído, como usted ha dicho, en este caso de forma beneficiosa, regular, pausada, que es lo que interesa para que se recarguen bien los acuíferos y que no se produzcan inundaciones, pérdida de suelo pues útil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos viendo que la solución sería un temporal de levante generoso que no hiciera daño, también por otra parte, pero no nos llega realmente después de aquel temporal Gloria del enero del 20, tuvimos el abril de aquel mismo año, en aquel abril oscuro, confinados, en el que llovió mucho también en Cataluña, y luego ha habido algunos otros temporales, pero menores, y realmente llevamos en el área metropolitana de Barcelona, en muchas comarcas de Girona y otras de Barcelona, realmente un déficit pluviométrico muy, muy importante. Los tres últimos años, 21, 22 y 23, han sido, por ejemplo, en el Observatorio Fabra de Barcelona, que antes usted mencionaba, los más secos desde que hay registros instrumentales, desde hace más de un siglo. Por lo tanto, ha de llover todavía mucho para poder recuperar la normalidad.
Precisament ara em deia que haurà de ploure molt i em mencionava també les capçaleres dels rius, abans ho dèiem, eh?
Sí.
A l'aigua que s'ha recollit aquests dies caldrà afegir la neu que baixarà de les capçaleres dels rius amb el desgel. Amb tot plegat, quanta aigua es pot acumular en total?
Bueno, ahora estamos, como le he dicho, siempre pensando las concas internas, ¿eh? Porque la otra parte de Cataluña, la de las tierras, fundamentalmente de Lleida, que vierten al río Ebro, que son parte de la cuenca del río Ebro, pues ha nevado muchísimo en el Pirineo Leridano. Por otra parte, también ha llovido bastante en aquel sector. Allí no está presente esta problemática. ¿Cuánto ha de llover? Miren, si tomáramos simplemente el déficit que ha habido en esos últimos tres años que antes mencionábamos, tendrían que acumularse, por ejemplo, en el caso de Barcelona, en pocos semanas, tendrían que acumularse pues probablemente 600, 700, 800, 900 litros por metro cuadrado. Eso
es una barbaridad, ¿eh?
Casi imposible, una barbaridad. Sí quisiéramos alcanzar esa normalidad, pero con bastante menos, pongamos con la mitad de esa cantidad, con 400 litros por metro cuadrado, y bien caídos, bien repartidos en el territorio y especialmente en las cabeceras, resolveríamos el problema sin duda. Además, como usted muy bien ha dicho, tenemos la suerte de que finalmente ha nevado también en el Pirineo nuestro más oriental, ¿no? Es decir, en el Pirineo de Girona, también en el norte de Barcelona, y eso es agua asegurada para la primavera. Agua que vamos a tener enseguida, porque estos días las temperaturas están subiendo de una forma decidida. En algunos lugares de Cataluña vamos a rozar los 30 grados centígrados y va a suponer esto una fusión rápida de la nieve, que lo van a notar los caudales de los ríos y también van a seguir aumentando, aunque no lloviera, esta es una semana seca la actual, aunque no lloviera, van a seguir aumentando décima a décima el agua embalsada en nuestros pantanos.
Precisament, malgrat tot, com deia el professor, el govern ha decidit mantenir aquesta fase 1 d'emergència i, de fet, el conseller David Mascort va assegurar aquest dimecres que el sistema Ter Llobregat podria retornar a la fase d'excepcionalitat quan les reserves tornin a un nivell d'un 27 o un 28%. Li sembla aquesta una xifra adequada?
En un principio yo sería muy prudente por lo que luego le diré de lo que se entrevé en los próximos meses, ¿no? Sería muy prudente, no bajaría la guardia, como hemos dicho antes, y mantendría las medidas actuales todavía durante unas semanas por ver si se confirma ese incremento del agua embalsada, ¿no? Igual que fui crítico en el pasado con aquel estado de preemergencia, porque daba a la ciudadanía una idea probablemente equivocada. Bueno, pues ya llegará la emergencia, no hace falta hacer nada, que estamos en preemergencia. Yo creo que ahora soy partidario, y veo bien la medida del gobierno, de mantener el estado actual por ver si se confirma. Es verdad que si pasáramos de ese 25%, de esa cuarta parte del volumen total posible que pueden almacenar nuestros embalses, entonces pues podrían irse reduciendo, pasando de esta emergencia fase 1 o fase 2 en algunos lugares, pues a la excepcionalidad. Pero creo que es preferible mantener la prudencia, no caigamos en aquello que se ha denominado a veces el ciclo hidroilógico, no el ciclo hidrológico que conocemos, sino el hidroilógico, que en cuanto vemos que llueve algo, bajamos la guardia, todo resuelto, y bueno, hasta que de nuevo deja de llover, y otra vez la angustia y demás, ¿no? Ese ciclo que vamos repitiendo. Por otra parte, como le decía, la prudencia la marca el hecho de que las predicciones estacionales, que tienen mucha incertidumbre, es cierto, pero que nos dan una idea de cómo va a ser, van a ser, por ejemplo, los próximos tres meses, abril, mayo y junio, es decir, desde este mes primaveral hasta el comienzo del verano, nos dicen para el caso del este de la península ibérica lo siguiente, que la temperatura va a ser claramente más alta de lo normal. Esto ya se repite mes tras mes debido al calentamiento global, al cambio climático que estamos padeciendo, será claramente más alta de lo normal y eso supone más evaporación, más pérdida de agua de la superficie a la atmósfera. Y por otra parte, con respecto a la lluvia, esas predicciones estacionales no nos dicen nada, no nos dicen que estos tres meses van a ser más lluviosos de lo normal, que sería lo deseable, sino que esa predicción no nos dice que van a ser ni más lluviosos ni más secos de lo normal. Por lo tanto, tenemos una gran incertidumbre y no vemos todavía realmente, personalmente, el final de la sequía.
Finalment, professor, sí que m'agradaria preguntar-li, perquè començava el programa d'avui parlant d'aquesta nova fase de sequera, si podem dir així, a la portada d'avui, i deia, ja que estem en precampanya electoral, vaja, en campanya, a la pràctica electoral, estaria molt bé que els polítics que es presenten a aquestes eleccions ens diguessin quin és el seu objectiu com a nova gestió de l'aigua. Fa dècades que teníem la gestió de l'aigua una mica oblidada. Clar, algú expert com vostè, per on creu que ha de passar sí o sí una nova gestió de l'aigua?
Por una parte, hay que trabajar por la gestión del agua, sobre todo cuando tenemos una temporada de bondad pluviométrica. Cuando tenemos nuestros embalses con agua garantizada para muchos meses, es decir, que no tenemos la sequía encima, que no estamos angustiados por la sequía, en ese momento es cuando hay que trabajar. Pero normalmente cuando llegan esas buenas temporadas, pues desaparece la inquietud y todo arreglado, entre comillas, ¿verdad? Por lo tanto, hay que trabajar en cuanto esta sequía acabará, sin duda.
¿Els embassaments plens els tornarem a veure, professor?
Yo siempre pienso que en este contexto de cambio climático, la frase que a veces digo es que estamos un poco condenados a ver nuestros embalses semivacíos o semillenos, como de optimista o pesimista sea cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Llenos pocas veces, llenos ya muy pocas veces. Por eso no hace falta construir más embalses, porque no los vamos a poder recargar plenamente con agua, ¿no? Sí. Pero esta sequía llegará a su fin en algún momento, ¿verdad? Pero lo que tenemos garantizado es que llegará otra. Llegará otra y probablemente en unas condiciones climáticas de temperatura más alta y probablemente más grave. Por lo tanto, hay que trabajar en todo momento, pero sobre todo también no bajar la guardia cuando lleguen las lluvias. ¿Y en qué sentido hay que trabajar? Miren, hay muchas pérdidas de agua en las redes de distribución todavía en muchos municipios. Ahora no podemos, en este momento de angustia por el agua, tapar esos huecos, esos agujeros, ¿no? Hay que hacerlo de una forma coordinada y de una forma bien planificada. Pero también hemos de cambiar algunos modelos, ¿no? El regadío a ultranza, el aumentar la superficie regada en nuestro país, en el conjunto de España, yo creo que ya en estos nuevos parámetros climáticos hay que revisarlo claramente. Y luego aprovechar toda el agua que llamamos regenerada, ¿no? Ya la industria es capaz de devolver nuestras aguas grises de desecho a una calidad suficiente para múltiples usos. Esto lo hemos de hacer así, algunos países, algunos estados, lo están haciendo la California estadounidense, ¿no? Hay que aprovechar todas las gotas de agua. Entonces, las estaciones depuradoras de agua y que con unos procedimientos adicionales son capaces de devolver al agua una calidad que incluso nos permite beberla, es una de las soluciones para un país mediterráneo como el nuestro, que está afrontando este proceso de calentamiento que durará todavía, en el mejor de los casos, décadas.
Javier Martín Vide, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per posar-hi, com sempre, llum a tot plegat i per fer-ho tot més entenedor. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies.
Nosaltres que anem a publicitat i tornem de seguida i encetem el magazín de la caravana.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
26 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat. Ara sí, però arrenca el magazín de La Caravana. Un divendres en el que a partir de les 10 del matí descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté. Tot seguit analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món gràcies al politòleg Oriol Vidal Barraquer i després combinarem la política i l'humor tot fent la tupinada amb Judit Casellas. A les 11 parlarem amb el premiat cuiner Carles Gaig, que publica el seu primer llibre de receptes, on recull alguns dels millors plats de la seva carrera. No us ho perdeu. I arribem cap a 11:45, on Víctor Rodrigo, el nostre expert i crític en cinema, ens guiarà sobre les novetats de la gran pantalla. I al punt del migdia serà el torn per la tele que ens va parir avui amb el redactor, guionista i reporter de televisió Marc Andreu. Una mica més tard també farem safareig amb la tertúlia de premsa Rosa i la Júlia Elias, que de segur vindrà carregada de molts i molts temes. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa. Molta festa per anunciar qui s'endú la cistella a Cap Bravo d'aquesta setmana amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui 5 d'abril a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a l'estudi preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar les seccions habituals. Hola, Giró, avui fem un tomb per la vida d'aquí.
Doncs per la vida de Carles Gaig. Ara ho deies, aquesta introducció, el xef que ens visita avui a La Caravana, de fet, d'aquí molt poca estona, poques horetes, a les 11 del matí.
Molt fan d'aquest home, eh?
Molt fan, i ve aquí a La Caravana avui per presentar-nos el seu nou llibre, Les millors receptes de Carles Gaig, i no enganya, el títol, són autènticament boníssimes.
Són faves contades.
Tant de bo algun xef com Carles Gaig me les cuiners, però fan molt bona pinta, i he de dir que no són molt, molt, molt complicades de fer. És a dir, són receptes catalanes de tota la vida, com, per exemple, perquè ens entenguem, el capipota, una escudella de Nadal... Fàcil, 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 sí, sí, el que és fàcil no és, no és de primer de principiant.
Hem obert tots el llibre per la mateixa pàgina? Vull parlar de les favetes?
Jo no,
és que jo
no.
També les he vist, eh?
Ah, jo no.
Jo he vist com una mania de favetes.
Sí, molt bona pinta.
He pensat,
pinta.
Calla, ahir li vas prometre a Arnau París que portaries un tàper d'aquí 15 dies, doncs... amb un plat... I em sembla que li portaré un plat de Carles Gaig, així com una mica per fotre, saps?
Sí, aquestes coses que els agraden entre cuiners. No sé, també m'interessa molt això del... Vosaltres, quan parleu, per exemple, de cuiners, us imagineu que en el món culinari català, en aquest cas, hi ha mal rotllo entre els xefs o no?
No,
No? Ai, no, doncs no, no, jo no. Pensava que sí, eh? No, jo crec que hi ha bastanta competència entre ells.
No, això és competència, que n'hi ha. Mm. Però, mal rotllo,
jo crec
només
que un,
cal veure els
crèdits. Jo crec que és un col·lectiu solidari, prou
sí.
solidari
sí?
entre ells.
Sí, 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 sí.
Com els equips de futbol associatius, una mena de coses.
La pinta
la Judit sospita, eh?
No, a mi m'ha sorprès molt perquè, per exemple, en aquest llibre de Carles Gaig, el pròleg, hi ha dos pròlegs, un és en Joan Roca i l'altre d'en Nando Jubany, que són dos dels grans noms, i tant Nando Jubany com Joan Roca destaquen moltíssim tota la feina i tota l'aportació en el món de la cuina de Carles Gaig.
És impossible no estimar Carles Gaig.
La veritat és que sí. No sé si us sona gaire el nom, però pels qui no els hi soni, que jo crec que és força impossible que no ho soni, que sapigueu que Carles Gaig, això dels fogons, li ve de família. Durant més de 50 anys, la família Gaig ha ocupat una posició molt prestigiosa en el panorama culinari d'Espanya, també amb un impacte significatiu en la cuina catalana. I, de fet, el fa ja uns quants anys, el 1869, la primera generació de xefs d'aquesta família, en Carles és la quarta, va obrir un restaurant que es diu la Taverna d'en Gaig.
Ui, no sabia això.
1869, un dels mítics, i des de llavors podríem dir que han anat transmetent doncs, aquesta passió ja, pels fogons.
Ara sí que hi ha el Gaig a Barcelona.
Sí, hi ha, de fet, en Carles Gaig té uns quants restaurants, i una altra de curiositat, que suposo que ja li preguntaràs, que resulta que té un restaurant a Corea, en Carles Gaig.
A Corea?
No? Sí, juraria que és a Corea, sí.
Déu-n'hi-do.
A Seul?
Mira la Judit, no sé, perquè com...
Haurem de fer un pròxim estació a Corea.
Sí, sí, sí. Sí.
Porta cap a...
Ara no sé si l'he liada.
Sí.
A Corea o a Seul, però en un...
Lluís, millors receptes. Jo, Carles Gaig.
No, ara està com,
sona,
com de
si
moda.
Si fas aquesta tot sona així, japonès.
Mira, ara us ho confirmo perquè dic, Carles Gaig, on estàs?
Que
m'ha cridat molt l'atenció. Dic, com pot ser que aquest home tingui... Com és?
Arre.
A veure... Perdoneu, un segon. Ves fent coses, ves fent coses,
sisplau. Tu ves fent scroll, que jo aniré fent coses en japonès.
Vinga. Ves fent coses.
Arre, tiro. ¿Dónde está? Matosas. Con Candy-san.
A Singapur. Té un restaurant a Singapur, Carles Gaig.
A Singapur, eh?
A Singapur.
Les que dos dic Corea...
Ja. És que no em sonava
no
gaire, dic, crec que l'he liat. Això, aquesta fusió coreana-catalana, no. Té un restaurant a Singapur, llavors també...
Però
curiós, a veure com viuen la cuina catalana, perquè les receptes de Carles Gaig són de cuina catalana.
Per cert, no vull fer cap spoiler.
Ui.
No, tu saps. Jo no ho sabia. No vull fer cap spoiler, però quan sapigueu amb quina música cuina Carles Gaig...
Ara.
Flipareu.
Ara, flipareu.
Però flipareu.
Sí.
I fins aquí, eh?
No direm res
no,
més.
No, no vull dir-ho.
Quedeu-vos fins les 11 i ho descobrireu. Sorprèn moltíssim. Jo, de fet...
Amb el Fari? La mandanga?
No, precisament no. Precisament no.
Bueno. Jo t'he de dir que m'imaginava que cuinava amb un Andrea Bocelli, una cosa d'aquest estil,
sí,
no?
Sí, jo també m'ho imaginava.
Totalment al contrari, jo us ho dic ara. Sí. Per cert, un xef que va aconseguir una estrella Michelin el 1993. Poc se'n parla.
Michelin.
Llavors he fet un petit tomb per l'Instagram de Carles Gaig, que al final l'Instagram ens diu moltes coses d'una persona. Hem de dir que és prou influencer, Carles Gaig, perquè té 25.000 seguidors.
Déu-n'hi-do.
És a dir, molta gent el segueix i li agrada el que fa. La seva foto de perfil és una foto de perfil molt professional. Podríem dir que és una... Rafa, què? No pares de mirar receptes.
És que són guais. Hi ha alguna que és molt fàcil.
Home, jo veient aquestes fotografies m'està fent la boca.
N'hi ha de complicades. I fa una cosa, aquest llibre, que també és molt interessant pel que seria l'aprofitament d'aliments, que és que separa tots els aliments en temporades, de tardor, estiu i...
Jo estic en primavera-estiu.
Doncs primavera-estiu, tardor-hivern, i és una manera d'aprofitar els aliments de temporada i de cada estació que tenim al costat de casa nostra, i que molts cops pensem en... Quan és temporada de carxofes, doncs toca fer carxofes, no me les feu 4 mesos després, i aquest llibre de Carles Gaig ho fa molt, això. Llavors, pel que dèiem d'Instagram, la seva foto de perfil és molt professional, és una foto en blanc i negre, ell va vestit de cuiner, però com a curiositat no porta barret. I aquí és on obro un meló. Debat, els cuiners no porten barret?
Sí, però no li cal.
Els cuiners porten barret? És que jo moltes vegades veig fotos de cuiners sense.
És que no,
pensava que era algo...
Sí.
Jo també.
Sí, eh?
Sí, no?
Confirmem.
I després té una cosa que m'agrada molt, que porta les ulleres aquestes que es trenquen.
És veritat,
sí.
Aquestes ulleres que tu te les poses...
Sí, sí.
Són dos parts amb un imant.
Les candiulleres.
Això fa... Sí.
Les candiulleres.
Candy-san.
Són molt ulleres de xef, no? Per quan han de mirar si estan tallant bé el menjar o no. I llavors, com a històries destacades d'Instagram, que també m'ha fet moltíssima gràcia, i aquí té, per exemple, doncs, els viatges que ha fet, no? Àsia, Amèrica... Carles Gaig, no. Carles Gaig, els seus destacats són... Events, amics... cap i pota, bacallà, esqueixada, estofat, tempura, truita, polarda, ànec, ous ferrats i arròs.
Polarda, eh?
Els seus.
Polarda.
Sí, sí.
Polarda. Polarda.
No n'he provat mai.
Ahir va haver un moment de, mentre l'Olma preparava coses per avui, pel carrer.
Pots explicar-ho, pots explicar-ho.
Va haver un moment de debat sobre què era una polarda a la redacció.
Ah, sí?
Sí, perquè no teníem el concepte.
No, perquè sóc una mica dislèxica. I jo, en lloc de llegir polarda, vaig llegir polarder, una cosa rara. Jo, algú sap què és això? I clar, d'aquí va sortir la polarda.
I el nostre estudiant en pràctiques, Albert Freixa, va aportar que era una gallina capada.
Sí, senyor.
Doncs així
cosa
és.
Cosa que és una mica contradictori, perquè en principi les gallines, no sé, gallina capada...
Bueno, nous.
Sí.
En definitiva, que avui Carles Gats visitarà l'estudi de la caravana, ens portarà les seves millors receptes, també ens explicarà què tal la cuina catalana a Singapur.
Absolutament.
I nosaltres que ja anem fent boca aigua a aquesta hora.
Que bé, em fa... Mira...
Mira, polarda del Penedès amb rossinyols.
Em fa molta...
Quina bona pinta.
Molta
quina
il·lusió, aquesta entrevista.
Molt bé.
Anem a tal dia com avui? Tal dia com avui, Judit Vallès.
Mira, tal dia com avui va passar una cosa molt curiosa el 1614, i és que la Índia Pocahontas es va casar amb el colon anglès John Smith a Virgínia, Estats Units.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, sí.
Jo no sabia que era una història real, la de la Pocahontas.
De veritat?
No en tenia ni idea.
Sí. Fet, no es deia Pocahontas, té un nom...
Sí, tenia un altre nom, però Pocahontas és el nom amb el que el van batejar els colons, sí, sí. De fet, la història diu que quan els colons anglesos van arribar a Amèrica, la tribu de la Pocahontas...
Es deia Rebecca Rolfe, Rataoka.
Rebecca Rolfe, o... No, però potser té aquest Rolfe.
Té un nom en
Índia. Matoaka, més coneguda com a Rebecca Rolfe o també com a Pocahontas.
Sí, sí, sí.
Una princesa Powhatan. Mm. Molts termes que no acabem d'entendre, però... Això és el que ens diuen.
Doncs el que va passar és que quan van arribar els colons anglesos, a la tribu de la Pocahontas no li va fer gaire gràcia i va segrestar un dels seus líders, que després el volien sacrificar, però la Pocahontas ho va impedir i va ser finalment amb el que es va acabar casant.
Ah, el va salvar ella, eh?
Sí, 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 ella el va salvar abans de que sigués sacrificat. També et dic, això és la llegenda urbana que hi ha al voltant d'aquest mite. Després, la realitat, no sé exactament com va anar.
Jo no l'he vista, la pel·lícula.
No?
Molt bona.
Sí?
Em va agradar.
Jo crec que sencera tampoc l'he vista mai, eh?
I Colores en el viento de descobrir.
Ah, bueno, la cançó sí, la cançó sí que la tinc una mica al cap, però la pel·lícula no. Per tant, tal dia com avui, eh?
Sí, per tant, tal dia com avui, Pocahontas es va casar amb aquest colon.
Amb John Smith.
Amb John Smith. I un altre tal dia com avui, el 1963, sí, va entrar en funcionament el famós telèfon vermell, que en realitat era negre, que comunicava el despatx del president nord-americà John Kennedy a Washington amb el líder soviètic Nikita Khrushchev.
Perdoneu. D'aquí pot ser que vingui el terme de jugar al joc del telèfon, que és que comences dient avui fa calor i l'últim escolta
sí que
avui
hi ha una
tempesta molt forta.
Sí.
Sabeu el que sempre s'ha dit? Juguem al joc del telèfon, no? Que és allò que dius una frase i comences dient i cadascú li diu el del costat i la pilota es fa més grossa i acaba sent una cosa molt diferent.
El joc és telèfon estropeado.
No, jo jugava al joc del telèfon,
també,
eh?
Sí, joc del telèfon,
sí, de la vida. De tota. Potser València ho dèieu amb un altre...
Ja, com jo soc forastero.
Aquí s'ha dit el joc del telèfon, sempre.
El doncs vermell també és una pel·lícula...
Sí. Sí. Telèfono rojo, Moscú, algo així.
Una cosa així, sí.
Sí.
Sí. Doncs va entrar en funcionament aquest famós telèfon vermell per gestionar directament les possibles crisis entre aquests dos països.
Nikita, eh?
Ei, molt interessant el que has dit, que no era vermell, realment, el telèfon,
sí,
que era negre.
Sí, sí, sí.
Coses que cada dia un aprèn.
Perquè es deia vermell, bueno, suposo.
No ho sé, també hi ha
per
una...
Per l'alerta.
A tu que t'agrada, precisament, som dos hiperfans d'Airplane.
Sí. Sí, 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 de Aterriza como puedas.
Aterriza como puedas. Hi ha una escena en què surt això, precisament fent mofa d'aquest detall. Diuen, coja el telèfon rojo i agafa el negre.
És veritat, sí, sí. No me'n recordava, aquest gag.
Bé, doncs, l'últim tal dia com avui, el 5 d'abril de 1955, Winston Churchill renuncia com a primer ministre d'Anglaterra per motius de salut.
Ja. No m'estranya.
Ja.
Perquè...
Li donava, eh?
Li agradava un whisky a dormir.
Sí, abans a esports parlàvem de pedals.
Doncs sí, Churchill també...
Churchill
portava un bon pedal.
Feia molt ciclisme, diguem-ne. Sí.
Però, polític de raça, eh?
Això sí, però feia molt ciclisme. Gràcies, Judit.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrive.
Parole, parole, parole.
Va, anem a la frase del dia, Rafa.
Doncs vinga, avui he estat investigant a veure si podia treure-li suc alguna frase de l'actualitat. No m'ha convençut res. He escoltat molt a Yamin Lamal, perquè m'ha agradat
sí,
molt... A Lamin Yamal, ja ho he dit bé. Perquè m'ha agradat molt l'entrevista que ha fet a Mundo Deportivo, amb molt de seny.
Saps qui no ha parlat avui?
Qui no ha parlat?
Cubarsí.
Cubarsí no ha parlat, tens tota la raó. Bueno, imagino que amb la seva família, no?
Sí, home, sí.
Públicament, no ha parlat públicament. Llavors he buscat una frase perquè dic, bueno, divendres tots tenim moltes ganes de que arribi el cap de setmana.
Sí.
Perdó.
Toma.
I he trobat una frase de Zena Schaffer. Després us explicaré qui és.
Gràcies.
I la frase, que em sembla que és molt profunda i que dona el to del que el cap de setmana ha de significar, sí, és la següent. Zena Schaffer, 2. Dale a un hombre un pescado y tendrá comida por un día. Enséñale a pescar y te dejará tranquilo durante el fin de semana.
Tenim que poca juntes, aquesta frase.
Total.
Com deien les luthiers, analitzem-ho la frase. Dale a un hombre un pescado y tendrá comida por un día. Enséñale a pescar y te dejará tranquilo durante todo el fin de semana. Context, una frase que ens endinsa en el món del cap de setmana, que el tenim a tocar, és sabidoria popular, és com una mena d'allò de frase de sabidoria, un haiku, una cosa així, un aforisme, podríem
haiku,
dir. Haiku. Un aforisme. Per comprendre tota la complexitat de la frase, cal conèixer la seva autora, Zena Schaffer. Jo no sé qui és, ¿vale? Però si la voleu buscar...
Jo tampoc.
Us ajudarà, segurament, però... No, és que he posat Zena Schaffer a Google i no hi ha res.
No hi ha ningú?
És com si no existís.
Però, i d'on has tret aquesta frase que és seva?
Doncs he buscat frases guais cap de setmana.
No te creo.
I m'han sortit moltes i aquesta m'ha fet
periodisme
gràcia.
Periodisme d'investigació radiofònica.
Llavors, dale a un hombre un pescado y tendrá comida por un día. Fa referència a l'altruisme, no? A l'altruisme, al problema de la fam, a les necessitats que té la humanitat. Ese hombre tiene hambre, pues dale un pescado y lo solucionamos, no?
Tu poses...
Zena Schaffer.
Zena Schaffer.
I què
surt? Ho googleges, sí. I surten unes mans amb un peix.
Clar, perquè estan parlant de...
No, tu perdis. Peix. Un LinkedIn.
Perdona, sí. Els teus algoritmes a mi em surten una hairdresser, una perruquera.
No, que no existeix. Zena Schaffer, que... No, però després...
Potser,
diu frases,
és
però no saben qui és.
No saben qui és. Diu frases que han fet fortuna, però no saben qui és, val? Per tant, si algú ens està escoltant i és col·lega de Zena Schaffer, va fer birres amb Zena Schaffer, doncs ens ho pot explicar. Bueno, ese hombre tiene hambre, démosle un pescado y lo solucionamos. Però, claro, no es tracta de la solució definitiva.
Clar.
Això és només caritat. Es pot fer, doncs, més per aquella persona simbòlica, no? Aquest hombre que simbolitza tota la humanitat que pateix fam, no? Però l'aforisme et convida a que no ho facis i fa servir l'humor amb un gir copernicà. Ensenya-li a pescar... Ai, que aquí encara es posa més transcendent la cosa, Ja no només es tracta de caritat, d'ajuda immediata, donar pa a qui té gana, no. Aquí ja empoderem la persona perquè puguin ser lliures i buscar-se la vida. Tot és més gran, més profund, més transcendent, però ensenya-li a pescar i te dejarà tranquil·lo durant tot el fin de setmana.
Això és...
Quin remat més majestuós,
lucidesa,
més particular i més diferent. De sobte, deixem el bonisme, l'altruisme i tot aparcat, i tota la frase es converteix en una gran sabidoria popular egoista. Entretén als altres, que no et distreguin, que cadascú es busqui la punyetera vida.
Sí.
I a tu que et deixen descansar el cap de setmana, que és el que volem tots.
Ara.
Sisplau, deixeu-nos estar durant el cap de setmana... Aneu a pescar, si voleu, si us agrada, aneu a pescar, o el que us vingui de gust, o el Cheese Festival aquest de formatge, i jo no vull saber res.
Cheese Fest.
El Cheese Fest, jo no vull saber res de ningú. Súper a favor d'aquesta frase.
Mira.
De la gran, perdona, recordem, la
Zena
gran
Schaffer.
Zena Schaffer. Des d'ara, la meva aforista de referència.
Ara.
Desconeguda.
Jo aquesta Setmana Santa he provat una cosa...
Que has provat?
Que em sembla que faré cada cap de setmana.
No l'útil?
Ah.
No.
Apagar el mòbil.
Apagar el mòbil tot el matí.
El matí només, eh?
Només el matí.
Selectiu.
Eva, si passava alguna cosa, escolta'm, he d'estar... Bueno, no l'apagava, de fet, eh? Me'l deixava.
a casa.
Me'l deixaves allà.
Expressament me'l deixava a casa.
Joder. Jo ho faig sovint, vaig al mercat sense el mòbil. De debò.
Quina llibertat i quina
molt
vida.
Bé, no? Sí, molt, sí. Bé.
Molt bé.
Us recomano deixar el mòbil a casa i anar a fer un passeig vora al mar o al mercat. Sona molt bucòlic, però la veritat és que va molt bé per la salut mortal.
Sona molt bucòlic
i ho
és. És així. Giró, parlant de coses bucòliques.
Si te caballo viene de bonanza...
Parlant de coses bucòliques, on ens portes avui amb la girocleta?
Parlant de coses bucòliques, avui... Podríem estar 10 minuts amb aquesta sintonia de fons.
És que des d'aquí faig una crida, si us plau, al nostre director, Toni Herbàs, altrament conegut com TEAC, que aquesta sigui la sintonia de cada butlletí informatiu. O sigui, jo crec que... No? Seria trencador. Seria trencador.
Trencador, si més no, segur.
Seria jo crec que Júlia Julve estaria molt a favor. I que Júlia Julve s'inventi una coreografia...
Si us
que
plau.
Xarxes la...
Coreografia que va per ràdio, sí. Està molt bé.
Cada cop això la pilota es fa més grossa. Això és com el joc del telèfon. A veure què li acabarà arribant.
Veig Pau Massip i Júlia Julve ballant aquesta cançó abans de...
I ja està. Format.
Digues que sí. Doncs en aquest cas les notícies són mariposes perquè, com cada divendres, toca secció de premsa rosa de safareig de les notícies del cor que han passat durant la setmana, com sempre una secció que liderarà que estarà Júlia Elias, la nostra experta del cor i tots nosaltres també que comentem temes. Llavors, com cada setmana passen moltes coses perquè en el món de la premsa del cor no té aturador, les notícies van que volen.
I han passat moltíssimes coses aquesta Setmana Santa.
Han passat moltíssimes coses perquè, clar,
portem 15 dies.
Hi ha un embaràs per aquí, eh?
Hi ha un embaràs, sí, no? Aquest és la notícia del dia.
Potentíssim.
Per aquí.
Home, la influencer de capçalera de casa nostra, ostres, Dulceida, et sona? N'hem parlat molts cops, sí, Rafa.
Em sona perquè m'ho expliqueu vosaltres.
La de los Premios Ídolo.
Ah, l'organitzadora.
Sí, Twitter en va planíssim.
Molt bé. Doncs està embarassada d'una criatura que tindrà amb la seva parella, l'Alba. Llavors, se saben poca cosa. Ho ha anunciat crec que la setmana 12, o sigui, després de fer la revisió de les 12 setmanes, i una de les polèmiques que hi ha és que crec que s'han sentit molt pressionades, això és el que diu la gent que hi entén de la premsa del cor, perquè s'estava a punt de filtrar aquesta notícia, que el Dulceida estava embarassada. De fet, diversos periodistes, entre ells, Júlia Elias, la nostra capçalera de premsa del cor, ja havien rebut missatges dient, informant que Dulceida estava embarassada. Llavors es diu que, clar, doncs es va veure, entre cometes, una mica obligada a dir-ho molt aviat, a no ser que volgués que algú altre li tragués aquesta exclusiva, que és una altra vegada el debat de qui té la potestat, no, d'anunciar que seràs mare o pare, que al final és una cosa que crec que hauria de recaure, si més no, en els progenitors. Més enllà d'això, notícia de la setmana, Dulceida embarassada, estan contentíssimes, tothom felicitant-les, però Dulceida també és notícia no només per al seu embaràs, sinó perquè, no sé si us sona, però tenen un podcast, a Podimo Podcast, a una plataforma que es diu Podimo Podcast, amb l'Alba també, i ha transcendit aquesta setmana la xifra que hauria pagat aquesta plataforma perquè la Dulceida i la seva parella, l'Alba, fessin aquest podcast. Alguna idea? Xifra, eh?
Molts
una
calés.
Temporada.
Molts calés.
Mig milió d'euros, senyors i senyores. Mig milió d'euros, a part, està sent força desastrós el podcast. Jo he de dir que no me l'he escoltat tot, algun episodi així de refilón, que en dirien. Diuen que, evidentment, no està retornant el benefici que esperava que retornessin i part de l'equip que està al costat, és a dir, maquilladors, atrets o vestuari, sembla ser que no estarien gaire contents amb els tractes que han rebut per part d'aquestes dues dones famoses. No se sap, això sí que són les males voces, diuen, però sí que és cert que aquesta setmana doncs les xarxes es buien d'aquests comentaris. Això per un costat. Per l'altre costat, hi ha últim tema que us porto sobre la taula d'aquest avançament de la premsa rosa, és Laura Escanes. Sí, Rafa?
Sí,
Laura
Escanes.
Doncs aquesta setmana Laura Escanes ens l'ha colat ben colada i s'ha convertit en la reina de la publicitat.
Reina, madre mía, reina!
Reina, us poso en context.
I reina, i guapa.
Laura Escanes porta molts tatuatges. És una dona que porta molts tatuatges superfinets, superpetits, però moltíssims, moltíssims.
Ah, sí?
Sí. Llavors, amb la primera relació que va tenir així pública amb Risto Mejide, que doncs, va començar, diguem-ne, a ser famosa per aquí, Laura Escanes, entre altres coses, doncs aquesta relació se li van quedar dos tatuatges a Laura Escanes. Un era la firma de Risto Mejide a les natges de Laura Escanes, un tatuatge real que ja no existeix perquè se'l va treure, i l'altre tatuatge era un, la paraula mia, meva, en català, que la portava tatuada a Laura Escanes en el seu braç, i tot sorgia d'una de les primeres cartes d'amor que Risto li havia escrit a la Laura Escanes, que es titulava Mia, i d'aquesta carta d'amor inclús havien arribat a fer ells dos un videoclip, Mia. Sí.
Mia?
Sí, una mica possessiu.
Un poema, no?
Un poema, era una carta d'amor-poema.
Uau.
Llavors hi ha un vídeo que, si teniu curiositat, el podeu buscar a YouTube, que encara està penjat.
Que fa una mica de cringe.
Fa bastant cringe, sí. Que surt Laura Escanes amb roba interior en una habitació d'hotel, com força sensual, una camisa oberta i roba interior, ballant i fent moviments estranys en una habitació d'hotel, com passant-s'ho bé, i la veu de fons en off de Risto Mejide, llegint la carta que li havia escrit, que es titula Mia. Aquest vídeo existeix a dia d'avui. Llavors, Laura Escanes portava aquest tatuatge al seu braç, un tatuatge que, a diferència de la firma d'en Risto a la natja, no s'havia tret. I aquesta setmana ens sorprèn perquè penja una foto, Laura Escanes, que es veu Mia, el tatuatge, però hi afegeix dues lletres, la M i la I. I Mia, si li afegeixes una M i una I, és Miami. Miami, llavors dius, què ha passat? Perquè de cop i volta s'ha tatuat Miami, Laura Escanes. Doncs ni més ni menys, Laura Escanes s'havia tatuat Miami perquè ens estava colant una publicitat ben grossa, perquè estava anunciant una agència d'aerolínia, una aerolínia que tenia viatges directes a Miami, i va pensar, Laura Escanes, molt ben pensat, que la millor manera era fer-nos pensar que s'havia modificat el seu tatuatge, i Miami me lo confirmó, però Laura Escanes no nos lo confirmó.
Miami me lo confirmó.
I ja està, senyors
Puerto
i senyores.
Puerto Rico me lo regaló.
Sí, això va així. Mira, anem de Miami.
Juga amb els tatuatges.
A la propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, on anem avui?
Doncs mira, avui parem a l'estació d'Amtrak Train Station a Baker, una ciutat del nord-oest d'Oregon. I què ha passat a Oregon? Doncs que un camió ple de salmons... un camió ple de salmons ha bolcat a la carretera i la majoria s'han salvat i han anat a parar al riu del costat. Va una mica relacionat amb la teva frase del dia. Ho he pensat quan l'has llegit.
Ah, clar.
Els peixos.
Ensenyant a pescar i te deixava tranquil.
Sí, també una mica això,
Anoche comí pecao. La rapa la té poquí. El gato de mi vecina se viene detrás de mi. Sabe, sabe, pum, pum, pum.
Arsene y Arsene.
Anoche comí pescao.
Qui és el meravellós autor d'aquesta cançó? Ho sabem? No ho saps.
No ho sabem.
Queda en l'anonimato.
Anoche comí pescao.
Que no sigui la Schaffer.
No ens preguntem coses durant el programa.
Que no sigui la Schaffer.
Perquè avui no sabem res.
És divendres.
A veure.
Però perquè m'ha agradat, per buscar-la.
Sí, és xula.
Detalls d'aquest esdeveniment. Resulta que el camió en qüestió era un camió cisterna que transportava 102.000 salmons vius per a la repoblació d'un riu al nord-oest d'Oregon. Llavors, quan estava portant a terme aquesta operació, sense voler, va bolcar a una carretera que tenia al costat un rierol i va deixar anar la càrrega de salmons a aquest rierol.
Ai.
Llavors, el camió va bolcar i dels 100.000 exemplars en van morir un 20%. Però la bona notícia...
Encara és poc,
Sí, sí, sí. La bona notícia és que es calcula que uns 80.000 salmons van acabar al riu, al Looking Glass Creek, i s'espera que tard o d'hora arribin a l'oceà per fer la seva vida lliurement allà a l'oceà.
Mira els salmons, tu.
Llavors, són salmons alevins de l'espècie Chinook, coneguts com a... reial, que estaven destinats a repoblar el cabal del riu Inama, on l'espècie està amenaçada. La mala notícia és que, clar, en teoria els salmons havien de servir per repoblar un altre riu, i que el riu Inamana, que és on realment l'espècie està amenaçada, es quedarà sense els salmons que havien d'arribar allà. Llavors, els pescadors tindran menys salmons per capturar la temporada que ve.
Vaja. Salmons albins?
Salmons albins.
Està bé.
Doncs ser blancs.
Sí, sí.
Com és que va bolcar aquest camió?
Sisplau.
Doncs el departament de peix...
Salmó albí igual també el fa el Carles Gats.
Segurament.
Salmó
albí. Albí. Sí. Uau.
El departament de peix i vida silvestre, sí, hi ha un departament que es diu peix i vida silvestre, va emetre en un comunicat que el camió cisterna de més de 36 tones carregat d'aigua i peixos acabava de sortir d'un viver local a Elgin, a Oregon, quan el conductor va derrapar en un rebot vol pronunciat a causa de la rosada que hi havia a la carretera.
Va derrapar, el conductor va derrapar.
Vaja.
Llavors, el vehicle, que feia 16 metres de llarg, 16 metres de llarg, sí, va acabar bolcat al vessant del rierol del costat.
No podia anar per la P7.
És que, clar, derrapar amb un tràiler de 16 metres...
Ja, es fa complicat.
Aquest home és una entrevista.
Jo em quedo amb el nom de Departament Peix i Vida Silvestre.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Rafa, qui posaries tu al capdavant de...
De Peix i Vida Silvestre?
Sí, de la Generalitat de Catalunya.
A Arnau París.
A Arnau París, eh?
Jo crec que... Bé, bé.
Jo com a Vida Silvestre, també. El posaria al París.
Bé, per sort, el conductor està en bon estat, només va patir algunes ferides lleus, i a més, com hem dit, s'espera que els peixos o els salmons que s'han salvat aconsegueixin la seva migració pel riu Grand de Ronde fins a l'oceà i puguin tornar a pondre ous. Llavors, els salmons que van caure portaven 3 hores de viatge, no? I els que han acabat el rierol faran el recorregut invers que fan normalment els salmons, mm-hmm. perquè normalment els salmons van de l'oceà als rius i ara hauran d'anar dels rius a l'oceà. Fent recompte dels salmons que s'han salvat i els que s'han perdut, es calcula que es van perdre exactament uns 25.500 salmons alevins d'uns 18 mesos de vida i que aquesta pèrdua es podrà notar d'aquí 2 o 3 anys quan s'esperava que ponguessin els ous i augmentés la població. Com és que se saben exactament els salmons que s'han salvat i els salmons que s'han perdut? Perquè portaven un xip. Portaven un xip a dins, cada salmó. Sí, els 100.000 salmons, cada un portava un xip a dins.
Que bèstia.
100.000 xips.
Sí, sí. Portaven
un... Sí que s'interessa, no? El tema del salmó, aquesta
gent. Hi ha una pel·lícula, no?
Quina?
La pesca del salmó...
Ah, sí, ja no sé on. Sí, 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 tens raó.
Una cosa així.
Una d'aquestes slow cinema, no?
Slow
segurament.
Cinema. Sí, sí, aquesta de...
cinema.
Sí, sí, aquesta de la filmoteca de 8 hores.
Sí, sí, sí. Sí. Puja, sí. És un salmó bellugant-se pel terra.
Ah, exacte. 8
hores.
Mirant pel mar, salmonet. Bé, doncs, se sap el recompte gràcies a aquests microxips que deien, i perquè també les persones de la població del costat van ajudar a fer ràpidament aquest recompte de peixos morts i van ajudar a netejar la zona perquè, clar, era molt important netejar-la perquè estava tota la carretera plena de salmons. Home. I també era molt important saber quin impacte ambiental tindria aquest incident. A mi aquesta història m'ha recordat molt a la pel·lícula Nemo.
No sé, una miqueta.
Buscando Nemo, sí, senyor.
Una miqueta.
Sí.
A veure si els salmons arriben al seu destí.
Igual inspira a Pixar.
Salmon, salmonet.
Igual sí, igual fi, sí.
Sí, sí. Rafa, anem de compres?
Vinga, va.
Qui diu que els catalans miren massa la pela?
Ja ho dic, jo dic que mirem massa la pela i és per això que anem a comprar cap bravo.
Refresc isotònic de llimona. Ole, gesp. Oli d'oliva siurana. Meravellós.
Meravellós.
Pasta tauró integral d'espelta. El meu producte favorit del mes. Pasta, tauró, integral, espelta.
Què més vols?
És 4 en 1.
Què més vols?
Flocs de cibada, suc de taronja, nou sense closca...
Això és el que va bé, el tauró, per la... pels genolls i per les articulacions i tot això.
Clar, si això es fan pastilles i es fa de tot,
doncs mira,
amb aleta de tiburon.
Pasta de tauró.
Sí.
Què més vols?
Sí, sí, sí. Doncs la tenim aquí, a la cistella Cap Bravo, que regalarem avui. Nou sense closca, que pot utilitzar David Balaguer per fer-se gelats amb nata, per no ser insultat pel carrer. Barretes, cereals amb xocolata, gel, proteïna i desodorant proteïna. Tot és proteïna avui en dia, ja ho sabem. No, això és per la higiene personal amb proteïna. I la revista Sabor, que sempre va molt bé, sempre va molt bé per estar a l'última de les novetats que presenta Cap Bravo. Tot això ho trobareu a la cistella que sortejarem avui. Cap Bravo, ja sabem que és el supermercat de referència a Catalunya, meravellós. Un Cap Bravo a cada cantonada, tot és fantàstic a Cap Bravo, i us recomanem encarecidament que compreu allà, perquè és que trobareu de tot.
És així.
I cada dia fem una pregunta, avui també teniu temps per contestar fins a l'una del migdia, més o menys. Arriba el dolç, la pregunta d'avui, eh? Arriba el dolç més viral i irresistible que tothom demanarà aquest estiu. Arriba el croqui. A París han inventat el croqui, un nou concepte de croissant que comença a fer la volta al món i està causant sensació, especialment a les xarxes socials. A Madrid ja hi ha llocs on se'n poden menjar i és qüestió de setmanes o dies
que arribi,
que arribi a Catalunya, evidentment. El croqui és un invent d'allò més senzill. Es tracta d'una croissant farcit de pasta de cookie. Aquestes...
Una bona pinta, jo ho he vist. Tinc unes ganes de provar-ho i que arribi aquí a Catalunya.
De moment no ha arribat, però no, ja existeix, vale? Aquella galeta...
A Madrid sí, que ha arribat.
Jo només diré una paraula.
Què?
Girocleta.
Ah, vols que quan arribi?
No, home.
Home, clar.
Girocleta Madrid.
I a més, perdona, és una de les nostres dèries sempre és provar aquestes barreges absurdes.
Jo pensava que amb aquest nom era un croissant gelat, croquis.
Sí, també té pinta.
És que el nom és... Jo crec que el nom agafa massa de cookie i poc de croissant. M'explico?
Poca broma, que hi ha una barreja que a mi em semblava molt estranya i un dia vaig provar.
Quina?
I em va semblar genial.